Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Els lletrats del Senat mantenen que l'amnistia és inconstitucional, però continuaran la seva tramitació. Consideren que aquesta norma que avui arriba al Senat és una reforma encoberta de la Constitució, però decidiran tirar-la endavant, tot i la insistència de Vox. Els informes dels lletrats apunten que la proposició de llei vulnera els principis, valors i drets fonamentals de la Constitució. Ara bé, recorden que l'únic efecte que tindria aquesta no tramitació és que l'amnistia s'aprovés molt abans del previst i que es perdrien dos debats polítics que són, diuen, molt rellevants. Més qüestions. A casa nostra, Ciutadans aposta per una coalició amb el Partit Popular per les eleccions del 12 de maig i descarta, per tant, integrar-se dins de les files dels populars davant del risc de desaparèixer. Els dos partits fa dies que estan en contacte estudiant aquesta opció i els tarongers asseguren que la pilota està sobre la taula del PP perquè ells són favorables a concórrer plegats a aquestes eleccions. El president de Ciutadans de Catalunya, Carlos Carrizosa, concreta que la seva proposta no passa per ser absorbits per al Partit Popular. Són declaracions a Ser Catalunya.
És imprescindible que hi hagi presència de tots dos partits. Això és una coalició, en cap moment és una integració, perquè això és una cosa diferent. Això seria oferir als electors el mateix, una candidatura del Partit Popular, una candidatura de Ciutadans, anant per separats.
Carrizosa pensa que si van en coalició el constitucionalisme guanyarà més força i ha criticat el PP per haver-se acostat a l'independentisme. Més qüestions pendents durant tot aquest matí de l'Audiència de Barcelona, on se celebra la vista per decidir si Dani Alves surt de la presó. A través de videoconferència des de Brians, el futbolista exblaugrana ha reiterat la seva posada en llibertat a l'espera d'aquesta sentència ferma. Assegura que no fugirà i que segueix confiant en la justícia. En una altra línia s'ha pronunciat aquest dimarts l'advocada de la víctima, Esther García, manté que ara hi ha més risc de fuga que fins i tot abans del judici.
Una interlocutòria de 5 de desembre del 23, abans de la celebració de judici. La sala va determinar que es mantingués aquesta presó preventiva, no? Perquè la defensa havia sol·licitat al novembre la llibertat provisional del seu client. La sala va entendre que no procedia, perquè hi havia aquest risc de fuita. I per mi, a data d'avui, que només han passat 3 mesos, aquestes circumstàncies es mantenen, però a més, amb una condemna per un delicte de violació. Per tant, per mi, el risc ara és més alt.
Recordem que aquest mateix tribunal va condemnar Dani Alves a 4 anys i mig de presó per l'agressió sexual a la discoteca Sutton de la capital catalana. També va imposar-li llibertat vigilada durant 5 anys després de sortir de presó, 150.000 euros d'indemnització i prohibició de comunicar-se o apropar-se a la víctima durant 9 anys i mig. N'estarem molt pendents. I a Badalona, el Departament d'Educació, atenció, ha obert un expedient a un professor de l'Institut Eugeni d'Ors acusat d'assetjament sexual a 3 alumnes a través d'Instagram. Es tractaria d'un docent de l'aula d'acollida acusat d'enviar missatges constants a aquestes 3 estudiants que fan secundària. Segons avança el periòdico, un jutjat de Badalona té una investigació oberta sobre aquest cas i fons de la conselleria detallen que el docent està apartat de la docència i de baixa. La inspecció està en contacte amb el centre per conèixer i fer seguiment de tot aquest cas. El departament també ha posat a disposició d'aquest institut la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència per tal d'oferir suport psicològic a totes les alumnes afectades. La 1:03, esports. L'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, s'ha acollit el dret a no declarar davant del jutge que investiga els pagaments que durant anys li hauria fet al Futbol Club Barcelona. Negreira ha comparegut com a investigat davant del titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una vista que ha durat tot just un parell de minuts i en què Negreira ha comunicat que s'acollia, com dèiem, el seu dret a no declarar, sense entrar, això sí, en més detalls de per què guarda aquest silenci. El jutge va acordar el gener passat la compareixença com a investigat de Negreira després de concloure que, malgrat que pateix algun deteriorament de memòria, conserva les facultats mentals per ser jutjat en contra del que va al·legar aleshores la seva defensa. I a la Lliga Espanyola, més qüestions, l'Osasuna surt en defensa de la seva afició i assegura en un comunicat que en el partit de dissabte passat no es van proferir crits racistes a Vinícius, el jugador, tal com ha denunciat el Real Madrid. I per cert, que el Granada ha fet oficial el fitxatge de José Ramón Sandoval com a nou entrenador. Tindrà l'objectiu, aquest nou entrenador, d'allunyar l'equip andalús de les places de descens a segona. Ara mateix són penúltims a 9 punts de la permanència. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà a les 2 a l'Estel migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins les 2 els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passa de la 1 del migdia i a aquesta hora que saludem Inés Farrés, dissenyadora de moda i de moda.
Què tal?
Què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí amb ganes una altra setmana més.
Que bé.
De xerrar una migueta.
Clar, jo avui no sé de què em vens a parlar perquè el guió m'has posat Converse. Dic, però és el que fem normalment.
Pues, però t'ho demano, en plan, si us plau, Converse, Converse conmigo. No, avui, com a tema d'actualitat...
Uau, eh?
Has començat tu, eh?
M'has començat fort.
D'aquí només podem anar cap a baix, ja ho avisem. Però pensava que anaves a fer un superespoiler, dic, home, no té gràcia sense presentar el tema. I ja he vist per on anaves, dic, bueno, pues és igual, continuarem una mica per no fer-te sentir malament.
Gràcies.
De res,
per no deixar-me sol.
Per això estem.
En aquest camí cap a... cap al pou. Vinga, va, ara sí, de què ens parles avui?
Doncs avui pensava així un tema d'actualitat per agafar i és que, bueno, no podem agafar un altre que avui, que és el dia del pare, i així
sí,
aprofito a felicitar el meu pare des d'aquí, que segur que li farà il·lusió, i deia, vale, doncs com portem això una mica al terreny de moda, i he pensat en el mític moment que segur que tothom haurà viscut a casa seva amb els seus pares, mare o el que sigui, de que no saben d'estil, que no estan a la moda, perquè el que ells portaven de jove ja no es porta. Típica conversa de, és que tu no en saps.
Tot torna, eh?
Però això anava a dir, que és que la moda tot torna.
Jo he usat coses de mon pare, per sortir.
Jo és la típica de quina ràbia que no tingui més de la meva mare.
Veus?
Perquè diu que sempre de jove enviem-me les fotos, això ho vaig llançar, això no sé on és.
Un clàssic, també, sí.
Quina ràbia, perquè són coses molt xules, igual que les àvies, és que tot torna.
Sí, 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 és així.
Sí, aquí tot torna. Però a més, o sigui, ja ho hem anat parlant, que... no només que tot torna, sinó que hi ha coses que és que mai marxen. Com el que vam parlar dels Texans Levi's, com el que vam parlar de la gabardina. Doncs avui vinc a engrandir aquesta llista amb les Converse.
Les Converse.
Les Converse All-Star.
Quin clàssic.
Un clàssic que també, des de l'època... almenys dels meus pares, clar, no diré de l'època dels pares, però dels meus, dels que van tenir la joventut als 80, doncs...
Exacte.
Les Converse ja hi eren. Unes sabatilles que tenen més de 100 anys d'història.
Déu-n'hi-do.
Tela.
Jo crec que tots... no hi ha bitxo vivent que no hagi portat unes Converse, crec jo.
Almenys de marca, de no marca, però el que és l'estètica de les sabatilles...
segur.
Jo crec que tothom.
Sí.
Encara que sigui els nens, com perquè és la sabatilla que trobes al mercadillo.
Sí, 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 sí.
Però que s'ha consolidat com un fenomen intergeneracional, perquè això ha traspassat fronteres i classes socials i, sobretot, que mai ha entrat a la roda de les tendències. Han estat sempre amb el mateix disseny, canviant els colors, però és que els colors, al final, pues, un es pot posar més de moda que l'altre.
Mm-hmm.
Però no ha tingut com res realment com de tendència. i ha sigut, com dèiem, un imprescindible segur a moltíssims armaris.
Absolutament.
Per la seva versatilitat, la seva comoditat. Llavors avui pues, parlarem una miqueta d'anècdotes sobre el seu origen, el seu nom o totes les persones que també pues, les han portat i han contribuït a fer-les arribar fins als nostres dies.
Sí.
Ja, llavors, clar, hi ha qui les anomena Converse, hi ha qui les anomena All-Star. També...
Jo sóc dels All-Star, per exemple.
Els All-Star.
Sí.
També està Chuck Taylor, que ho posa a l'etiqueta.
Ah, sí?
A l'etiqueta posa Converse. Mira, és que les porto avui per si
ho
veiem
tard. Boníssim!
Recorre elles.
Avui les porto... És veritat.
Converse a dalt, All-Star a baix i al mig amb l'estrella Chuck Taylor.
Saps que no m'havia fixat que posava el nom?
En sèrio?
T'ho juro.
Ai, pues són com els tres noms de les sabatilles.
O sigui, Converse All-Star, sí.
Pues he vingut preparada, per si sabia de recorrir a elles.
M'agrada molt el color que portes avui.
És com un... Pels que ho esteu veient. Sí, és com un vermellós granatós. Sí. Més...
Un bordeus, que sempre queda molt bé.
Sí. Hi ha qui diu vino bordeus, dic no, bordeus.
No, un bordeus. Sí.
I llavors, per això, si necessitem qualsevol referència, aquí les tenim. Però bueno, són els tres noms que... Clar, quin és més, millor que l'altre? Com es diuen, realment?
Clar.
Doncs a veure, per parts. Converse, com a tal, és la marca. O sigui, és l'empresa que es va fundar el 1908 per un senyor que es deia Marquis Mills Converse. Tothom sempre posa el seu nom, o sigui, perquè quedi.
Doncs vinga.
I la va fundar a Massachusetts i, inicialment, l'empresa es deia Converse Rubber Shoe. O sigui, que el que vindria a ser sabatilla de goma Converse.
Val.
I era una mica spoiler del que vindria a l'empresa. Llavors, després, All-Star és el model de sabatilla.
Ah,
llavors, és el primer disseny de sabatilles que es va fer amb aquesta marca. I està...
Però el primer i l'únic.
No, però es refereix també al bota, al disseny de la bota.
Val.
Perquè després s'han fet baixes.
És veritat.
S'han fet destalonades.
Sí,
hi ha uns tipus... Però l'Ester és el model clàssic original.
Sí.
Llavors, és el primer que es va fer i originalment estaven fetes només amb cautxo i lona. Més o menys com ara, però més rudimentari. I estaven pensades per la Lliga Professional de Bàsquet. O sigui, va néixer com una sabata esportiva.
Esportiva, eh?
I, de fet, la intenció d'aquest home era convertir aquestes sabatilles en el calçat d'èlit d'aquest esport. O sigui, volia que fossin com l'homàs de l'homàs dintre del bàsquet.
Mira, ha sigut l'homàs de l'homàs, però...
S'han anat desenganxant d'allà, perquè sí que realment el primer ús va ser com pels jugadors de bàsquet. I, de fet... La cara B, i aquí diu com a llegenda, que no era tant lo del bàsquet, sinó que diuen que el seu creador es va caure per les escales i per això va crear un calçat amb una sola de goma amb bona adherència. Aquí hi ha per tothom. Jo em quedo amb la del bàsquet, que crec que és la bona.
És més maca.
Que potser l'home era una mica torpe, doncs mira, però... Danys col·laterals. I llavors, Chuck Taylor. Qui és Chuck Taylor?
Ni punyetera idea.
Per què el seu nom està a l'etiqueta? Doncs llavors, Charles, també anomenat Chuck Taylor, era un jugador de bàsquet americà. Que, clar, va fitxar per un equip que Converse patrocinava. Llavors, gairebé sense voler-ho, es va convertir en el principal ambaixador de la firma, perquè era el que les portava als seus partits. I, a més, durant una època va recórrer als Estats Units perquè donava classes de bàsquet. Llavors, clar, va anar popularitzant les sabatilles All-Star allà per on anava al mateix temps.
Clar.
Llavors les va anar com estenent i també les van portar grans jugadors de bàsquet.
Bona aquesta, eh? Com a feina comercial, escolta'm.
Home, al final era la sabatilla com que feien servir per jugar i com anaven una mica per tot arreu, va ser una publicitat gairebé gratuïta. I, de fet, el 1930 el jugador va contribuir amb la seva experiència per millores de les sabatilles, com ell les feia servir, i llavors va perfeccionar la flexibilitat, l'estabilitat... Va ser el que va incorporar, per exemple, el parche rodó que hi ha al turmell, que diu que és per protegir-ho, per fer una mica com més sòlida aquesta part i protegir el turmell. Llavors, amb tots aquests canvis, en agraïment, la companyia va unir el seu nom al logotip del model i llavors es va passar a dir Converse Chuck Taylor All-Star.
Mare de Déu!
Llavors ja tenim presentats a Converse,
sabatilles...
a Chuck Taylor i a All-Star.
Exacte. Hi ha sabatilles amb noms tan llarg com aquest?
Home, és que després jo crec que és quan diem que cadascú agafa una part.
Va.
Jo dic les Converse, tu dius les All-Star, doncs cadascú agafa una part. Sí que no crec que ningú li digui les Chuck Taylor.
No, no.
Però hi haurà que seguríssim. I els primers models eren completament negres, tant la goma com el teixit. I també hi havia una altra versió que eren totalment blancs, amb les vores blaves i vermelles. O sigui, teníem com els dos models rudimentaris. I no va ser fins al 1949 que es van redissenyar, i llavors tant els cordons com els embolcalls exteriors de goma, els laterals, van passar a ser blancs. I llavors va ser quan va néixer, amb la fusió d'aquests dos models, el classiquíssim model blanc i negre, que és el que fins avui dia es continua portant com qui més. I aquesta sí que jo crec que si tothom ha tingut Converse, segur que aquestes, el 80% de la gent que les ha tingut eren blanques i negres.
Segur.
I a més això, un model que ha arribat intacte fins als nostres dies. Llavors, què passa? Que conscient d'aquesta repercussió mediàtica que tenia gràcies al món de l'esport, la firma va reconvertir aquesta mítica sabatilla en un calçat pel carrer. Va ser quan va dir, ojo, i si ja que tenim assegurada la part de l'esport, la passem també una miqueta al carrer. Llavors així va ser com es va obrir un món d'oportunitats doncs, per col·laborar, no només amb esportistes, sinó també amb músics, amb ballarins, amb estrelles de cinema, que mai fallen per donar a conèixer un producte. I llavors es van convertir en el nou aparador de Converse, perquè era una oportunitat a través d'ells d'ensenyar com combinar aquestes sabatilles fora del xandall, de la roba esportiva, sinó més com amb looks més de carrer. Llavors, als anys 60, la seva popularitat va ser quan es va estendre moltíssim i es van començar a produir en altres colors. Ja no només el negre, sinó ja barrejant una miqueta més d'estils.
Existeixen ja tots els colors.
I si no, és que... Jo sé, perquè, de fet, una de les coses... Quan vam parlar del color de l'any, que era aquest de color préssec,
sí,
el primer que et posaven eren les Converse de fetes de color préssec. O sigui que és que...
Clàssic.
Fins i tot ja les busquen per... Sí. I al final, si no, jo crec que si és un color que s'ha fet fa anys, doncs el tornen a vendre. O sigui, potser hi ha colors que sí que cada any, però i els bàsics sempre estan.
Jo les veig dur, no bordeus, però sí vermelles.
Eren molt típiques. Jo, de fet, la meva primera anècdota amb Converse és que vaig demanar unes Converse vermelles un Nadal.
Veus.
Però, bueno, jo, de fet, les vaig demanar als Reis, les marca Victoria, que ja en parlarem també d'altres marques que han fet l'estètica Converse. Sí, sí. Llavors jo, humil, vaig demanar les Victoria vermelles. I els Reis em van portar marca Converse, que va ser tota una sorpresa, però els Reis no podia ser tot perfecte i en comptes de vermell van ser taronges.
Bueno.
Em van acabar encantant tant. Sí, les vaig deixar que estaven ja trencadíssimes. Però el primer flash va ser...
És que agraden molt.
Va ser de, ui, crec que això no és vermell. Com? No és vermell? No,
i no et va passar la primera vegada que et vas posar unes Converse? Jo recordo molt això. Vaig pensar, ui, la luneta aquesta, et torçaràs aquí el peu i veuràs tu.
Per?
I s'acaben tornant molt còmodes.
Ah, com perquè et fossin molt dures, dius?
Sí, no ho sé, era com molt estrany. Perquè, clar, no ho sé, igual perquè no havia portat... Clar,
alguna cosa com que tapi el turmell, no?
Clar. Clar. Com que es porten de molt jovenet...
Que primer pensis no sé que et faran com mal o que sí.
Estic explicant intimitats, eh? Però jo ara estic acostumat a portar botí. Però ara...
Gràcies a les Converse.
Segurament. Que...
Home.
Segurament. Però clar, quan comences a portar-les...
Home, sí que és veritat
adolescent...
que és un canvi del típic... La bamba va baixa...
És un
baixa.
Canvi i dius ui. I no, que van ser molt còmodes.
Però alhora també, jo crec que és de les primeres coses que quan te les poses com una mica escollides per tu de jove, és com dir, vaig a la moda.
Clar.
És com, perdona, soc adult. Porto unes Converse altes, superguais.
Sí.
O sigui que aquí, per això tothom tindria la seva anècdota amb les Converse, seguríssim. O sigui, de fet, si tothom ha tingut, tothom tindria una anècdota variopinta. Llavors, com dèiem, doncs als anys 60 es van passar a ser superpopulars, com fins als nostres dies, i a més van arribar no només a l'street style, sinó a les subcultures urbanes i es van convertir en un símbol en moltes d'elles. I és que, clar, no podem entendre el desenvolupament de la història musical i cultural del segle XX sense aquestes sabatilles.
Ep.
I mira que és molt dir, però unes sabatilles que han estat present en molts moments. Per començar, en l'àmbit de la música, han significat molt i han tingut una relació molt estreta i duradora. Als anys 50 ja les portava Elvis Presley, per exemple.
Ah, sí?
Hi ha com algunes imatges, no per cantar, però algunes imatges d'ell, com entre concerts o una mica més imatges d'intimitat, porta les Converse.
Les duia?
Als 70, el grup de Ramones.
Que aquesta sí que és un clàssic.
Les van popularitzar i amb elles també van donar forma també a l'estètica punk.
Sí,
i les Converse
amb el pantaló més pitillo, no?
De negre, clar, les Converse negres, les xupes de cuir...
Sí.
Després, als 90, va ser el torn de Kurt Cobain i l'Steve Grange també van portar
clàssic.
Les Converse. I als 2000, per exemple, les van tornar a posar a la vista de tothom, The Strokes, però clar, als 2000 ja estaven tan esteses que havien traspassat tot tipus de tribus urbanes i estètiques. I també per això va ser necessari el cinema, que sempre ho diem, que el cinema ajuda a estendre aquests productes a tothom. I va ser un esglaó molt important per donar-les a conèixer i per popularitzar-les. La seva primera aparició és curiós perquè va ser el 1960 amb una pel·lícula que es diu Me casaré contigo, del jove Anthony Perkins, que interpreta a un jove universitari esportista. Llavors es veu com la primera aparició realment és com amb el primer ús, que era sabatilla d'esport. Perquè el jove de la pel·lícula juga a bàsquet, i llavors va amb les Converse. Llavors, clar, estan apareixent les Converse, però no a un nivell de vestir del carrer, sinó molt com a esport. Llavors, no és fins un any més tard, el 1961, que les tornem a trobar en una altra pel·lícula, però a més, amb dues escenes que demostra l'evolució d'aquest ús de les All-Star que estem parlant. La pel·lícula en qüestió és West Side Story.
Va, un clàssic.
Clar, llavors hi ha una escena que és molt curiosa que passa d'enfocar les sabatilles Converse en els que estan jugant a bàsquet i fa un barrido i les passa a ensenyar als peus dels que són de la banda urbana. Llavors, amb una mateixa escena està ensenyant com l'evolució d'aquesta sabatilla, com de jugar a esport ha passat als joves que tenen així les seves tribus, les seves estètiques. Llavors, aquesta pel·lícula ho demostra com molt bé. I a partir d'aquí les trobem molt més freqüentment en pel·lícules de temàtica adolescent dels 70 i els 80.
El millor cinema.
Que és un reflex realment de la societat del moment.
Sí, sí,
llavors, la trobem a Gris, les trobem a Regreso al Futuro.
Sí, senyora.
Les trobem també a The Goonies,
també,
al Club de los Cinco.
Sí, sí,
moltíssimes pel·lícules on parlen d'aquest ambient juvenil que era un reflex del que portaven, que eren aquestes Converse. I és que aquestes sabatilles, com dèiem, doncs es van posicionar als joves del moment de l'època i hi han arribat fins ara. I aquí a Espanya el panorama no era diferent, tot i que amb petita diferència, que en molts casos, en comptes de ser Converse, eren John Smith. A tu no et sonen, la John Smith?
Sí. Ara
és que, per exemple,
dit, sí.
A casa meva... La meva mare sempre deia, jo no he tingut Converse, jo he tingut les John Smith.
És veritat.
Llavors era la marca que teníem aquí a Espanya perquè no havien arribat encara les Converse.
Oh, boníssim, això també.
Incloent, que això ho he buscat per tu especialment, que Emilio Aragón portava unes John Smith.
Gràcies.
Que sempre dius, Emilio Aragón amb traje i bambes.
Amb traje i bambes, sí, sí.
Eren unes John Smith.
Uau.
Sí, i de fet hi ha la foto que vam
mirar.
I és el mateix logo rodó, però posa John Smith.
Val. Em sonava a mi això, de John Smith?
Pues era, sí. Jo si no hagués tingut ni idea, però ho sé molt per casa meva, que sempre es diu lo de les John Smith. Doncs eren unes sabatilles de gran similitud amb les All-Star, o sigui, és gairebé pràcticament la mateixa sabatilla, no amb tanta varietat de colors, però sí que és veritat que més econòmiques i més fàcils de trobar. Llavors, van néixer el 1970, o sigui, quan ja estaven més esteses les Converse al panorama internacional, de la mà d'una companyia que es diu Aguirre i Companyia.
Mira.
És una companyia que ara continua i fa més, no amb tant amb la John Smith, sinó que ha fet també marques de pàdel, d'esport, o d'aquest tema esportiu. I de seguida van tenir, clar, un gran èxit. A més, com teníem un nom estranger tan exòtic, doncs era dir, bueno, no porto Converse, però porto John Smith,
exacte,
que no és com dir, porto les del barrio, una
ara.
Cosa... Tenia el seu puntet exòtic.
Del barrio.
El primer nom que se m'ha acudit. El primer que sonés així una mica cutrillo.
No, no, és que ara m'he imaginat l'etiqueta
la
aquesta
rodona, no?
Rodoneta del barrio.
A cada banda, en comptes d'una estrella, doncs del barrio.
Ara.
Pues si algú vol patentar...
Bé? I el mapa de l'Eixample enmig.
No, llavors més de Gràcia, no? El barri és més Gràcia, del barri. No, i el... És igual. Sonava ja molt la broma i no tocava.
Home, serà aquí una marca.
Millor me la guardo. Com dèiem, va ser de seguida un producte molt, molt popular als joves espanyols i va tenir un estatus de primer nivell entre tots els joves.
Mm-hmm.
I com deia, jo en canvi a la meva època la imitació no era John Smith sinó que eren les Victoria.
Clàssic, sí,
també
clàssic.
Amb la rodoneta al turmell, sí. Amb una B baixa, que jo crec que Victoria sempre és com m'imita aquestes les sabatilles més típiques, no?
Perquè... Ah, jo Victoria vaig tenir les blanques aquelles
les
amb
cordons.
Sola plana, diguem-ne.
Les típiques Victoria
sí,
com a tal, que també les feien amb molts colors.
Allà. Sí?
Sí, també estaven amb els seus colors i de fet, era qui tenia les Converse de colors o les Victoria de colors.
Per fer classes de gimnàs a l'escola, usàvem les Victoria.
Sí, típic tot blanc,
tot
com
blanc,
molt...
Tot blanc. Durava, sí. Res, 10 minuts, els sí. Blancs, saps?
És molt de la línia de les xines. Aquestes
sí,
sabates que
sí,
també
sí,
havia
sí,
com
sí,
per
sí,
gimnàs,
sí.
Així, també, aquestes
també,
coses.
També.
I llavors, clar, en aquests casos, quan ja el logo de la marca és diferent, és més fàcil d'identificar quina és la veritable i quina és la imitació, diguem. Però clar, ara que tenim com tanta... Estem bombardejats de tantes ofertes i descomptes, a vegades te la intenten colar i t'estan venent unes Converse per 20 euros que són
no
falses.
Clar.
Llavors porto tips per veure si les Converse són veritat o falses.
Som-hi.
Llavors, 6 punts per analitzar si teniu unes Converse que pugueu veure si us han pres el pèl o realment són Converse.
Anem a analitzar les teves, Inés.
Les meves són bones.
Vinga.
Afirmem. En primer lloc, el text que diu Converse All-Star, tant a la llengüeta amb un parche, com escrit a la goma a la part posterior.
Oh, boníssim. Tampoc m'hi havia
fixat. Que a la part posterior és on més s'acostuma a borrar per l'ús.
Sí.
O sigui, si són molt velles, doncs continuen
és
sent Converse,
que no
encara
les,
que no hi hagi.
Que les veieu. Val.
En segon punt, el logotip, el parche circular, que només està el model de bota, clar, els que són baixos no porten el logotip, i es situa a la zona del turmell, però per la part interior. Perquè a vegades els models falsos ho porten a la part exterior del turmell. Llavors, les bones les porten a la banda interior.
Ah, jo penso que es duien a l'exterior. les Converse?
Pues te les han venut falses.
Hosti.
Si els has portat a l'exterior, les han venut falses.
Boníssim.
I a més ha d'estar als dos peus.
Val.
O sigui, de forma que si tu tanques els peus es xoquen les etiquetes, diguem. O sigui, queden interiors i no exteriors.
Val.
I a les, per això les falsificacions sovint estan a l'exterior.
Sí, sí, sí.
Punt número 3. El text Converse imprès a la plantilla interior. No em treure ara les sabates,
però confirmo que
està imprès.
Yes.
Us ho puc assegurar. El punt número 4 és les línies com rectes de les gomes, com una mica de la forma de les sabatilles.
Uh-huh.
Perquè, sobretot aquí, aquesta diferència és més fàcil de veure amb unes, diguem, falses, que acostumen a ser com molt arrodonides per davant,
uh-huh,
com una mica xates. En canvi, les Converse són més allargadetes, tenen unes línies, això, com més rectes. I també a les falses, molts cops, acostumen a tenir com restes de cola una mica groguenca i ja fa que la goma canvi una mica de color. El punt número 5 és que la sola és de goma sòlida,
sí,
i per baix, al costat de la talla, apareix el logotip amb l'estrella. Jo aquí li estic ensenyant al Joan totes les parts que té aquestes Converse.
Apareix.
Que les tinc, llavors està el número de la talla i al costat posa Converse. I, bueno, més també la forma que fa la sola, que és bastant característica.
Un però color que anomenarem gris opaco, però apareix.
Ah, dic un color, dic no, si em dit que eren bordeus. Estic ja empanada. I per l'últim punt, el número 6, que és que les autèntiques sempre van amb el seu embalatge original i la capsa és la de Converse registrada amb tota la informació. Llavors també confirmo que la capsa està a casa meva, la tenim. Llavors, bueno, com tenim aquí diverses opcions, doncs que no us la colin si us estan dient que són veritables.
Val.
Que ja les compreu falses? Bueno, però...
Però no seran Converse.
Però no seran Converse, clar, que no us la colin. Llavors, el que sí que podem trobar dintre de les Converse autèntiques, diguem, són, com dèiem, moltíssimes opcions diferents. I algunes, a més, de molt exclusives, perquè són col·laboracions úniques i limitades que s'han fet al llarg dels anys.
Compte, eh?
Si dèiem que els colors i tal doncs no canvien i les tendències no s'hi adapten, sí que Converse col·labora amb moltíssima gent diferent per fer versions noves. I és que des de que el 2003, jo això no ho sabia, però el 2003 Nike va comprar Converse.
Uh-huh.
O sigui, Converse pertany al grup Nike i la va comprar per més de 300 milions de dòlars.
Uau.
Així els hi sobrava una miqueta i van dir Converse per acá.
Uau.
Llavors, clar, tenint un gegant com Nike darrere, doncs les col·laboracions amb marques i amb cares conegudes s'han uh-huh multiplicat per moltíssim. Alguns exemples, per exemple, molt bé.
Sí, sí.
O amb marques com Margiela, Missoni o Comme des Garçons, que és una marca no molt coneguda, potser per la gent de peu, però segur que coneixereu aquestes Converse, que són les que tenen un cor vermell amb uns ulls.
Ah, sí.
Va ser una col·laboració que des de llavors s'ha anat repetint moltíssim.
Val.
I són de les més codiciades, és amb aquesta firma japonesa que es diu Comme des Garçons.
Uh-huh.
I també han fet les seves versions famoses, com Chiara Ferragni, Miley Cyrus, també han tingut les seves.
Sí,
van col·laborar també amb Barbie, com o no, sempre Barbie està tot arreu.
Les roses.
Seguríssim, i amb brillis, segur que han de tenir
sí.
a tope. I també han format part de desfilades de dissenyadors com J.W. Anderson o Maria Escoté, i també han aparegut a catifes vermelles, de la mà de Rooney Mara o uh-huh Millie Bobby Brown. De fet, recordem que la fotografia de Rooney Mara amb Joaquin Phoenix menjant-se una hamburguesa després d'uns Oscars, Rooney Mara va amb Converse.
Correcte.
Porta un vestit de tanta costura, però amb les Converse, que em sembla...
És meravellós.
I Millie Bobby Brown, clar, com va saltar la fama, ser una noia molt jove,
uh-huh,
clar, no es presentaria a les catifes vermelles amb 14 anys amb uns taconazos.
Déu-n'hi-do.
Llavors, amb moltes catifes vermelles, anava amb el seu vestidet i amb Converse.
Déu-n'hi-do.
O sigui que és una sabata que, fins i tot, a la catifa vermella.
Escolta'm, Inés, avui has fet les teves.
Uh-huh.
Et repto un dia a fer les meves.
Les teves? Analitzar-les al moment?
No. Són Martins.
Ah, vale. Parlar de les Martins, ho tinc pendent. Perquè és de les marques que també ha continuat.
M'agraden molt
les Martins. És que com no és el model clàssic, no he pensat en les Martins.
No, però...
Però la puntada groga de lata.
Mira, que t'ensenyo.
També, a veure com les anem...
Martins, eh?
Anem analitzant. No, però també és una sabata que està pendent.
Ja podia ser Martins, saps el que et vull dir?
Sí, sí, ja podria.
Val.
Confirmes que és Martins, no?
Confirmo que...
El teu compte bancari va confirmar que eren unes Martins.
Que em van trucar l'altre dia...
Són noves?
Del banc. Tenen res, dos mesets, sí.
I encara les estàs pagant, o què? I el banc ja
vaig, que... Vaig demanar una hipoteca.
Que tallis l'aixeta.
Pues
també en parlarem. I saps quina altra sabata també tinc allà pendent que ha traspassat fronteres i generacions? Les Birkenstock.
Epa!
Des de que un cop una amiga em va dir, flipo, que... sobretot aquí a Barcelona es porten molt, i era una noia de Madrid que em va dir, flipo que aquí les porteu pel carrer, és la sabatilla d'anar per casa al meu pare de tota la vida. I em va deixar loca, llavors un dia les traurem també. O sigui que coses pendents sempre queden.
Ara, Inés Ferrés, dissenyadora de moda i de moda. Escolta'm, la setmana vinent no, que fem festiu.
Ja m'han dit.
Però la següent sí que t'esperem, eh?
Tindré dues setmanes per buscar un tema...
Que bé.
Potent.
Dues setmanes per pensar-te-lo a les Martins. Inés, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Aquest març, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
Diumenge 17, La Passió segons Sant Joan, sota la batuta de Jordi Savall, i dilluns 25, La Passió segons Sant Mateu, amb direcció de Christoph Pregardian. Gaudeix de dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La girocleta, amb Olma Giró.
32 minuts que passa de la una del migdia. Giró.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé. Molt contenta pel
Jut,
que ve ara.
Jut Vallès, què tal?
Molt bé, amb
Jut
nervis.
Se li queda i així.
Ben fet, ben fet.
Estic mirant les sabates, perquè... No? Són aquestes les...
Xules, eh?
Però són aquestes les que t'han costat un...
Doctor Martin, sí, sí.
Val, val. No em semblen, per tant.
Escolta'm.
Són bones, eh?
Pell de qualitat, aquí, eh?
Sí? Fa olor, a pell. No m'aproparé, eh?
No t'apropis gaire. No,
fa olor una altra cosa, eh?
Com? Ah, fa olor aquí a l'estudi una altra cosa. Sí, sí. No, anem, sí. Anem pel tema. Jo és que m'ha interessat...
Anem al tema?
M'ha interessat el tema de les sabates.
A veure, aquest matí...
Aquest matí.
Us hem dit...
Sí.
Que avui, a aquesta hora, a quarts de dues, sí, tastaríem els millors xuxos del món.
Tota realitat.
Jo ni els he vist, eh?
Doncs mira, mai més ben dit. Ara els tastarem, això, ràdio, els escriurem perfectament.
Val.
I és que, senyors i senyores, la pastisseria Triomf del Poblenou, la pastisseria que fa els millors xuxos del món, sí, ens ha enviat un paquet...
Epa!
Amb quatre xuxos.
Mare de Déu.
O sigui, primer de tot, gràcies.
Absolutament.
Llavors,
fem,
clar...
Hem de, fuerte l'aplauso.
Com a mínim,
no? Fuerte l'aplauso. Bravo.
La pastisseria Triomf.
Bravo. Gràcies.
Tots com vosaltres havien de ser. Havien d'anar.
Clar, què passa?
Ara.
D'aquí res, d'aquí molts pocs minuts, de fet, ens està escoltant, parlarem amb la Gisela Ballart, que és la tercera generació d'aquesta pastisseria,
Gisela,
i parlarem dels millors xuxos, però nosaltres som un programa de molta qualitat.
La tercera generació de xuxers?
Sí.
De xuxaires?
De xuxaires? De xuxaders, no, de xuxaires.
De xuxistos?
Xuxistos? Ara ho preguntarem, també. Doncs nosaltres no volíem fer l'entrevista sense abans tastar-los, perquè dic, a veure,
ara,
no, si no ens semblaran els millors xuxos del món.
No, no. Aquí les coses contrastades. Som un mitjà seriós. graciós.
S'ha de contrastar tot.
Així que
i
ja us tant, dic...
No? Sí, veies.
Ara aquí estic traient una bossa...
Ui, com
que porta els millors xuxos del món a dintre.
Mira.
He de dir que l'hem obert al matí perquè han arribat a primera hora del matí, sí, i encara estaven calents i obrim-los una mica, no fos cas, però els he tornat a embolicar, així que farem veure que ens acaben d'arribar. Estic traient els millors xuxos del món. S'has embolicat d'una manera, home.
Es nota clarament que ha hagut una primera incursió.
Així que abans d'obrir-los...
Tu no has embolicat gaire...
Al Nadal et tiren els regals a la cara?
Sí.
Ho he intentat. El que importa és el que hi ha dintre, no el que hi ha fora. Molt important.
Va, va, va. Llavors,
com a les persones, com a les persones.
Farem els màquines...
són com les persones.
Perquè ara el que farem serà...
Ai.
Porto una taula per ser bons catadors de xuxos, perquè aquí ho farem.
Què és això?
Trae pa acá.
Unes valoracions que hem de fer cada un de nosaltres espera. Amb la nostra més sincera opinió.
Gràcies.
I per fer-ho, música...
Ui, compte, eh? Música d'atenció i tot.
Música de Masterchef.
D'atenció
de xuxu. Hem de valorar, senyors, el sabor, el sí. color, si és cruixent o no, si és més dolç o salat,
val.
Homogeneïtat del
més
producte...
Més dolç o salat?
Sí, ser. Perquè pot ser que porti una mica de sal, jo què sé. I una valoració general. Les notes són de l'1 al 5. El 5
val.
Sempre és que està boníssim.
L'1
que podria estar bastant millor, d'acord? Així que anem a obrir els xuxus.
Val.
Els tenim a sobre la taula, els estem obrint.
Quins xuxos, tu?
Quatre xuxos, quatre senyors xuxos.
Són senyors
xuxos,
eh?
Que fan 20 centímetres, jo crec, cada un, no? Què direu que
sí,
fan?
Sí, 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 uns 20
centímetres. Sí.
Però escolta una cosa, aquesta música de fons...
És de Masterchef.
És com molt transcendent, no?
Exacte.
He portat tovallons i un...
Ganivet estaria
ganivet
bé,
ganivet estaria
sí,
bé, com, perquè tot això, no?
Masterchef.
Així que vaig a fer talls del xuxo.
Talla, talla.
Els estem tallant.
Corte, corte por aquí, corte por aquí.
Plens de crema, eh?
Sí.
Plens de crema.
Uau, això.
Joan, aquest és per tu.
Això.
Espereu a tastar-los, que hem de fer el tast al mateix moment, d'acord? Ui, això té un punt de cruix. Estan, us heu d'imaginar, uns xuxos replets de sucre per sota, amb moltíssima crema a dintre.
Sí que tenen crema,
I quan tallem, es nota el punt de cruixentó. Judit, què vols? La punta o al mig del xuxo? Tu tries.
La punteta.
No, tries jo.
Vinga, teniu el tall de xuxo a la mà, senyors que esteu aquí a la taula.
Vinga.
Esteu preparats o no per posar-vos
preparadits?
El millor xuxo del món a la boca.
Ara, hem de dir una cosa. Estèticament, per mi ja és un 10, eh?
Sí,
és
maco,
estic molt d'acord.
És maco total.
Jo, mira, jo que ja entenc
com a xuxo, és maco.
Jo que ja entenc de cremes, i us ho explicaré un altre dia, però jo que ja entenc de cremes...
Però de L'Oreal.
De cremes de crema. No, de cremes de pastisser.
No,
de pastisser. Té una Judit... pinta, aquesta crema...
No s'hi val,
que no
eh?
Us no imagineu.
I de textura també, eh? Esteu preparats?
Sí. Escolta, això, a mossec o tot a boca?
Tot a la boca.
Tot a boca,
tot
eh?
De cop.
A mi no en cap.
Sí que t'hi cap. Tu obre bé la boca. A la de 3. Vale. 3. Heu de tancar els ulls, eh? Un bon tas es fa amb els ulls tancats.
Estàs perdent Albert Feixas ara mateix amb les mans al cap.
És preparat.
2. 1. Salada.
Joder.
Buah.
Està molt bo, això, eh?
Està molt bo, eh? Buah, la crema. Per mi el millor punt, la crema. I el sucre. Oh.
Mare
de Déu. Les valoracions en
hem
directe.
Hem de puntuar.
Mare
de Déu. Primer de tot, sabor. 1, molt millorable. 5, perfecte. Sabor.
Un 5, home.
5. Rafa?
Home, tinc clar, jo.
Sabor. Has de ser sincer, eh?
No, a tot. 5. Apunta'm 5 a tot.
Judit? 5. Olma? 5. Color? Quin color? Té color de xuxa, és un color marronós. Té color croissant, la veritat.
Sí, és meravellós, però sí, té color d'or.
Brilla, tot brilla.
Té color d'oro viejo.
Sí.
Posem un 5 a tot, tothom està d'acord o algú vol...
Jo posaria un 5 a tot,
eh? Sí?
Jo posaria un 5 a tot.
No sé si algú s'ha parlat amb el fi.
De veritat que... No estic dient perquè ens hagin convidat a xuxos.
No, però digue'm una cosa. De vegades...
No, t'ho dic de veritat. Està molt bo aquest xuxo.
Expliquem una cosa. Aquí a la ràdio hem de jugar amb el que envien. I de vegades... No ens agrada massa, no, però diem que sí que ens agrada.
Correcte.
No quedar malament i que la gent estigui contenta. En aquest cas...
En aquest cas és molt real.
En aquest cas estem tots flipant amb lo bo que està el xuxo aquest dels...
De la pastisseria Triomf, del
Triomf.
Del Poble Nou.
No m'estanya que es facin cues...
Clar, ara descobrirem d'aquí res quan duren les cues per tastar aquest xuxo.
Perquè hi ha molts xuxos que he provat que són com tous, que es desfan...
Home, no, és perfecte.
No, no, aquest és de com... consistència.
Exacte.
És consistent. Sí, no? És consistent.
I us ha quedat com aquest gust a la boca de voler total, anar a més?
Total, sí. Total. Si vols, n'hi ha tres més, eh?
Ara després... Però és una cosa... Ara després, amb els companys i tot això...
És contundent i a la vegada és lleuger. És que... Com és possible que sigui contundent i lleuger?
Ara li preguntaràs, vols saber-ho?
És una contradicció.
Sí, 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 sí.
Doncs escolta, crec que a aquesta hora ens està escoltant en directe la Gisela Ballart, la tercera generació d'aquesta pastisseria. Gisela, bona tarda.
Bona tarda.
Bravo, Gisela!
Gisela, Gisela. Mis dieces.
Però quin xuxo, tu. Tu, Gisela, porteu-nos més xuxos cada dia que nosaltres els tastem, per favor.
Gisela, jo ja no...
Són una barbaritat.
El meu dia, a partir d'ara, va cap avall totalment. O sigui, serà una merda a partir d'ara.
Bueno...
No, ens preguntem que quina és la clau per fer un xuxu tan bo. Jo no... Ni mira que n'he tastat alguns, però mai cap com aquest. Per això és el millor xuxu del món, suposo.
Sí, a veure, per mi la clau és tenir els dos companys que tinc d'ofici, que porten 45 anys aquí a l'empresa amb nosaltres, i entre els tres anàvem fent canvis i anàvem dient posem més crema, perquè al final el secret del xuxu és la crema, cruixent de la massa, i tirem endavant, i al final entre els tres ja et dic que hem tret el xuxu i és molt bo.
Gisela, com es diuen els teus companys?
El Josep Murillo i Josep Picó.
Bravo, també.
Bravo.
El Josep gràcies. I la Gisela fent el millor xuxu del món.
Bravo.
Per cert, moltes felicitats a tots dos, eh?
És veritat.
Avui és Sant Josep.
Déu-n'hi-do.
I estem menjant crema. Si és que, és tot, que és tot rodó.
Tot rodó.
Tot rodó. Escolta'm, Gisela, què ha de tenir un bon xuxu per ser un bon xuxu, precisament?
Bé, una bona crema, al final és el secret, i que la massa sigui cruixent... Ai. El sucre que l'envolti, que no tingui gaire oli, excés d'oli, o sigui, no, que no sigui oliós. Que et quedi això que en vols més, el que em dèieu ara, que us venia de gust una altra mossegada.
Sí.
I de fet la farem, no pateixis, que abans que acabi la secció potser la tornem a fer.
Tranquil·la que la farem.
Pot ser que sigui, Gisela, el xuxu del món amb més crema dintre?
Ho intentem, eh? O sigui...
És que n'hi ha molta.
Si no, va farcidot, va farcidot.
Jo em posaria més crema, dic, però si no hi cap, si hi ha que rebenten i tot a la fregidora, perquè, clar, no dona per més. Al final, la massa de croissant no és com un brioix que s'estira més, és més elàstica. Aquesta és més arriscat, però bueno...
I aquest matí, Gisela, hem fet com la prèvia dels xuxos, per dir-ho d'alguna manera, i ens crida molt l'atenció les cues que hi estan havent a la pastisseria Triomf, a Poble Nou.
Sí.
Clar, ara fa una setmana que vau aconseguir aquest premi, el millor xuxu del món. Entenc que els primers dies és força normal que hi hagi moltíssima cua. A dia d'avui, una setmana després, i continua havent-hi molta cua?
Igual.
Igual.
Wow.
I de quanta estona estem parlant, de que podríem estar esperant per tastar un xuxu?
A veure, una hora llarga.
Val la pena. Una hora llarga per un xuxu, eh?
No, val la pena, val la pena.
Sí, ens sap molt greu, eh, de veritat. Jo ho intento explicar.
Bueno, clar, però...
Perquè hi ha molts clients que, clar, s'enfaden i diuen és que portem molta estona aquí. Dic, ja, però jo podria fer-los treballar per la nit. A mi no em costaria, però el xuxu no seria igual.
Clar, i tant.
I vosaltres, quan us ha arribat a la ràdio, el xuxu estava calent.
Molt, sí, sí.
Llavors,
sí.
Si jo et porto un xuxu fregit de les 3 del matí, ja ha perdut.
Perquè ja no és el millor del món, veritat, Gisela? Ja no és el millor del món.
Clar, hi ha molta gent que, clar, que es desborda com se'ns ha desbordat i diu, anem a canviar coses. Nosaltres, clar, hem guanyat i de moment el que ens interessa és tenir el millor producte i que la gent surti contenta al final.
Perquè en quantitat, no sé si m'ho sabràs dir això, però quants xuxos feu al dia?
Avui n'hem fet uns 600.
Hem
baixat 100 de la setmana passada perquè, clar, se'ns ha juntat amb
la Pasqua.
Llavors, clar... No abarquem més, ja estem buscant personal per l'obrador, però al final som els que som i...
Clar,
i
no... Per fer una comparativa, Gisela, just abans de rebre el premi al millor xuxu del món, quants xuxus fèieu al dia?
Nosaltres ens fèiem uns 20.
Clar, com?
Ja, 500? Heu passat de 20 a 600. 580 xuxos més al dia.
És una barbaritat.
Sí. Gisela, ànims, perquè deu estar patint.
Necessitem molts ànims.
Teniu contractacions obertes o què? Perquè ara potser algun oient de cop i volta li encantaria fer xuxos, que vingui a la pastisseria i s'ofereixi per fer xuxos, no?
Exacte, aquí estem.
Jo tinc una altra pregunta, que és si a vosaltres, clar, després de fer una hora d'espera, arriben al mostrador, encarreguen o demanen els xuxos, us diuen, per exemple, d'on venen?
Sí, moltes vegades sí, perquè al final, bueno, es fan amics i tot a la cua, perquè ja passes tanta estona que et fas amic. i llavors ve gent d'Esplugues, de Sabadell, de Girona, de Malgrat...
O sigui, la persona que ha vingut més lluny expressament a tastar el vostre xuxu, d'on ha vingut?
Ostres, doncs ara no et sabria dir. Jo crec que de Girona...
Home, ha fet uns quants quilòmetres.
Està prou bé.
És dels que més han vingut, i després del Maresme, o d'aquí de Sabadell també, bueno, de tot arreu, al final de l'Hospitalet, d'Esplugues, de Masquefa...
Déu-n'hi-do. I també em genera molta curiositat saber si heu posat alguna mena de norma de dir pots comprar X xuxos. És a dir, ara de cop i volta no en pots comprar 20 perquè en deixes sense.
Ja ho vam pensar fer com vam fer una època l'oli, però vam dir, clar, és una llàstima que et vinguis des de Masquefa i et digui no, pots comprar-ne 6, no te'n puc donar 12.
Clar,
saps? Seria greu. Hi ha gent de veritat que ho comprèn i els agraïm molt. Llavors diuen, no, hòstia, em volia 12, però... amb 6 ja me'n faig, saps? I llavors se'ls agraeix perquè, clar, el millor del següent es quedava sense. Llavors, bueno, es porten bastant bé, els clients són bastant tolerants i els hi agraïm molt, de veritat.
I segur que s'ho acaben passant bé, la cua. Una hora de cua dona per molt. Ha vingut algun famós a comprar xuxos?
Va vindre el Cirera del PP.
Home!
Ara no surt el nom.
Dani Cirera.
En Daniel Cirera.
Aquest.
Molt bé. Aquest es cuiden, es cuiden. Els del PP es cuiden. Sí, sí, sí.
I que jo sàpiga, que jo l'hagi vist... No, pastisses sí que han passat.
Sí?
Qui?
Famosos no. Va passar el Lluís Costa, que ha guanyat aquest any el
panetone. Sí, el mestre
de xocolater. Sí, els dos panetones. I va passar el Josep Maria Ribé, que també és pastisser. I, bueno, van passant. El de la Canal, també van anar xuxos a la Canal. Si seria Canal...
Escolta, Gisela, abans ho dèiem. Com es diuen les persones que fan xuxos?
Hòstia, no ho sé. Nosaltres som pastissers.
No hi ha nom, eh?
Pastisser.
No, nosaltres som pastissers en general. L'únic que ara ens toca, doncs, fer més, treballar com si fos una fàbrica, de fer més xuxos, però en general és pastisser.
Clar.
I xuxos sempre de crema, o sigui, no us inventareu cap altre tipus de xuxo que dintre hi trobem, no sé.
Mi... El xuxo per mi és de crema. Em fan amb xocolata, o em fan amb cheesecake, però a mi... La veritat, ara mateix és el xuxu.
T'ho he de dir, Gisela, que la crema està boníssima, la del xuxu que feu, però molt bona.
Però tot és increïble. Quin festival al paladar.
La veritat és que sí.
Gràcies.
A mi el que més em fascina, que ho hem dit, però jo estic acostumada a que fas una queixalada en un xuxu, que normalment no et menges tu sol un xuxu, sinó que el comparteixes, però igualment fas una queixalada i dius, uf, m'he quedat molt ple.
Correcte.
No, és que ara... Com és?
No, perdona, és que Gisela, si em permets, jo abans de connectar amb tu l'he descrit com contundent i a la vegada lleuger.
Exacte.
O sigui, aquesta contradicció és possible?
Bé, és el que he dit, no? El tenir la massa més cruixent i absorbir més ràpid l'oli, diguem, no queda oliós, i això fa que sigui més lleuger. I a part la crema és molt suau, o sigui, al final la nostra crema és molt suau i és més, bueno, és més lleuger, diguem.
I teniu, ho feu amb una recepta secreta, això que es porta molt, sé que és com molt romàntic preguntar-ho, però potser sí, no ho sé.
Heu trigat 3 generacions, no?, a arribar a aquest punt.
Bé, però realment la recepta és de la primera.
Ah, i és la mateixa, eh?
Sí. El meu avi va fer el servei militar a Figueres. Oh,
jo sóc de Figueres, Gisela.
Quina il·lusió.
El castell de Sant Ferran el va fer.
Sí, correcte. Llavors, d'allà feia 1.000 xuxos diaris.
Uau!
En els 2 o 3 anys de servei feia 1.000 xuxos diaris. D'allà va vindre cap a Barcelona i va anar a treballar per un pastisser. Aquell no va voler fer xuxos, llavors va portar el xuxo quan va obrir la pastisseria i el va començar a fer. I després es van deixar de fer perquè quedaven crus, no tenien la mà trencada com la tenia el meu avi, diguem, amb el xuxo. I fa 8 anys, quan van començar a fer el concurs, ens vam tornar als orígens. I llavors ara, a la quarta edició, l'hem guanyat nosaltres amb el xuxo, la recepta de Girona. Per això diem que la recepta és de Girona, al final... El xuxo de Girona i la recepta nostra també.
Escolta, jo crec que hem aplaudit a la Gisela, que és qui té aquesta pastisseria, qui s'encarrega de tot plegat. Hem aplaudit els Joseps, que són qui fan els xuxos. Jo crec que l'avi de la Gisela és qui es mereix el millor aplaudiment, que és el de recepta original d'aquest xuxo.
Fer la mili i fer 1.000 xuxos, fer la mili... Escolta...
Déu-n'hi-do.
mentre que el barret...
I perdona, eh? I fer-los a Figueres amb la tramuntana que fa i que no es quedin secs...
Més mèrit.
Encara més.
Més
encara
mèrit. Més mèrit.
Sí. Hi ha una altra cosa també que em pica molt la curiositat, Gisela, és que tot ho trobo molt curiós, que és que hi ha llegit que quan entenc que el teu avi va obrir la pastisseria Triomf, la primera generació, era una pastisseria charcuteria.
Sí.
Sí. A veure, explica'ns-ho.
Els meus besavis, o sigui, els seus pares, eren charcuters, carnissers. I llavors, per donar-li com una mica de dir... Els meus avis venien de carnisseria, jo ell va muntar la charcuteria a la mateixa botiga. Mm. I bé, era això, més que res, era el, com que els meus pares eren carnissers, li feia gràcia tenir un espai de charcuteria. Mm. I en aquelles èpoques, com que no hi havia tantes cadenes ni supermercats, bueno, no n'hi havia ninguna, llavors, doncs, clar, funcionava, era com compraves l'embotit i els pastissos.
Jo tinc una pregunta, Gisela, si em permets, a Bob Esponja.
Un moment.
Escolteu una cosa. Rafa. A Bob Esponja hi ha la Burger Kangreburger, sí, que és una hamburguesa que tothom es torna addicte perquè està molt bona. I hi ha un personatge que és Plankton, que vol robar la fórmula de la Burger Kangreburger. T'ha arribat aquests dies algú amb una gabardina i unes ulleres de sol, saps, intentant... d'alguna manera, agafar la recepta, o t'han ofert...
Encara no.
Encara no, eh?
Vaja. Encara no, de moment encara no.
No donis idees.
No.
Gisela, nosaltres ens quedarem tastant aquí els xuxos, que encara en tenim tres a sobre la taula d'aquest estudi. Moltíssimes gràcies. Si feu alguna altra cosa, aviseu-nos. I si necessiteu gent, ara, potser encara ens hi passem aquesta tarda a fer un cop de mà.
Absolutament.
No fos cas, aquí serem periodistes i xuxers.
Si sobra algun, no hi ha cap problema. Enviu cap aquí i ja.
Gisela Ballart, tercera generació de la pastisseria Triomf de Barcelona, del Poble Nou. Moltíssimes gràcies, moltes felicitats, perquè heu fet un producte fantàstic.
Moltes gràcies.
Gràcies, Gisela. Una abraçada. Que vagi molt bé.
Adéu. Bona tarda.
Bona vesprada amb Rafa Sanahuja.
Bona vesprada.
Bona vesprada.
No, perdona, és que no, està passant aquí una cosa.
Sí, això
Eva
és
Cervera.
Molt lleig, això Eva, és molt lleig.
Eva, mira aquí. Eva Cervera.
Què vol dir això?
Quines confiances.
Què és el que acabes de fer
ara
mateix?
Exacte.
Quines confiances.
Espera.
Oh.
Sonat, el xuxu?
Sí.
Què, com sona això?
Torna-hi.
Està bo, eh?
Bo, eh?
Sona pitjor del que sap.
Eva Cervera, eh?
No Eva Cervera, que no ha pogut resistir-se.
Me't dic que té mèrit perquè portem 15 minuts dient que això
clar,
és la...
Clar, la tenim aquí.
I aquella gravant amb el
famèlica.
Mòbil. I conforme ha penjat...
Ara arribarà també pel José Matosas, pel Jordi Carretero, per l'Albert...
Ara tothom vindrà aquí a agafar xuxos. Sí,
José, ara fliparàs, José, ja veuràs.
En fi...
La bona vesprada la que ens han regalat és de la pastisseria Triomf i l'amabilitat de la Gisela.
Vinga,
i tot el que... Però podem fer una miqueta de bona vesprada, podem jugar. Us recordo que ahir, Olma Giró, vam tenir aquest moment a Alimentària en què aquest androide meravellós...
Com està l'Emilio?
Mira, bé.
Has buscat l'Emilio, no?
El vas veure,
sí,
no?
Sí, que el vaig buscar. El vaig buscar mentre feia la connexió. No en tenia ni idea de com estava l'Emilio.
Però s'assembla prou.
No en tenia ni idea, la veritat. Està l'Emilio Alimentària, l'Emilio que ha protagonitzat l'Hecatombe.
L'androide d'ahir.
Està bo. Boxes, encara. Està a la banqueta. Va sortir a jugar 5 minuts i van dir cap a la banqueta, que t'has cansat. Que ens has fet quedar malament.
Per si hi ha alguna persona a Catalunya que estigui molt despistada i no hagi entrat a xarxes socials ni res, doncs és un androide que van presentar a l'Alimentària que el seu...
Era cambrer, robot, reserves.
Llavors van fer una demostració d'acompanyar a una reportera de TV3 a una taula i al mig metre de posar-se en marxa l'androide, cau rodó, una lipotímia allà, i és molt graciós el vídeo. Doncs aquest tema ha arribat a Foro Cotxes, evidentment...
Ai, lipotímia.
No,
perquè
no
tot el que passa al món passa pel filtre Foro Cotxero.
Sempre, queridos xurs.
Bueno, ara veràs, diu... Ni los robots aguantan la hostelería en este país. Saps una cosa? Aquest és el fil. I posen el vídeo.
Ai, Déu meu.
Llavors comencen una mica les respostes. Diu...
Som-hi amb les respostes?
Vinga, una mica.
Ara.
Vinga, diu... Ya le ha pasado el honorable hostelero su primera nómina y el calendario de turnos.
I així ha acabat.
I el robot no ha resistit. No ha resistit.
Tu diràs.
Vale. En su código tiene implementado el estatuto de los trabajadores y su dueño le dice el horario real el primer día. Fatal error.
Fatal. També.
Aquest està molt bé.
Graso error.
Diu, a esa velocidad, perquè sí que és cert que es veu una mica com es desplaça...
Sí, corre una mica, eh?
Tu ves fotent això, eh?
Però està
home,
molt trist.
Home, què vol dir això?
Queda't.
Està molt no, trist, això... trens.
Clar.
No, però...
Tu vés parlant del robot.
Exacte, jo vaig parlant i fent la secció i tu te vas...
La cara de l'Albert no li està fent gràcia, això, eh?
No, perquè ja és una segona dosi que t'estàs fotent.
Perdoneu, però és que està molt bo.
I estan molt buscats. Estan buscadíssims.
Si m'ha parlat de l'androide, sí, que jo sí. Estava tan tranquil.
Va, l'androide.
Doncs l'androide. Diu, a esa velocidad igual dan 3 meses por hora. Sí que és el que anava una mica lent, l'androide. Diu un altre. Vinga, va, una mica de fotent-nos amb la gent d'Espanya. És un robot andaluz. Ni 5 minutos ha durado trabajando.
I jo tenim, eh? Pobre.
Vale, ni amago de cogerle antes de que caiga. No tienen corazón. Sí que es ser que yo he pensado, dic, es veu com va caient. Escolta, soc l'únic pringat.
Què va caient, què?
Soc l'únic pringat que...
Va, què va caient?
Bueno, es veu com diguem, cau una mica en càmera lenta i la presentadora i l'hostelero estan allà que no reaccionen. Home, una mica sí. De cor. Agafa aquest pobre
androide. No, perdona, androide. La presentadora s'espanta. De fet, hi ha el tall que diu... Ai, què ha passat?
Ai, què ha passat?
Diu, no sé què ha passat.
La gent no sap res, no sé. I després m'agrada molt, diu...
Mans a l'esquena, eh?
És que... Sí, impertèrrit, eh?
És increïble.
És com si estigués calculat. És, o sigui, jo...
Doncs no ho sé.
S'han acabat els... Ai, que se'n va!
Ai, que se'n va! Ai, que se'n va!
Què ha passat? Què ha passat, Àngel?
Ostres, no sé el que ha passat.
No sé el que ha passat.
Però et dic una cosa, Àngel, perquè li pregunta... Perquè si no digués res, tothom pensaria que sí que sabia el que estava passant. Com si tingués algun tipus de sentit. Però després resulta que no. Després un altre que fa referència als veritables androides que tenim al cap. Diu, ese fallo, un T-800 no lo tendría jamás. Fa referència a Terminator, sí, de James Cameron i Arnold Schwarzenegger.
Que hem rigut tu i jo, eh? Ho has vist o no?
Ja.
No?
El jovent, bueno, a banda que Olma Giró està fotent-se un xuxo i no està...
No, que he acabat, no. Ara ja estic bevent l'aigua per fer-lo baixar, prou.
Terminator, tu sí que controles, Judit Vallès?
Clar que sí.
Ara.
Molt bé. Home. És que hi ha gent en aquesta casa que sorprèn, eh? Judit pot ser que sigui una d'aquestes
persones. Home, amb el riure malèfic que li surt.
Sí, és una mica l'Skynet feta persona. Després hi ha un que també parla de l'home, el hostelero que està allà parat.
Sí.
Diu, ¿qué velocidad de procesamiento la del hombre? Reacciona tard a tot, ¿vale? Después ya un altre. En un restaurante japonés de Barcelona tenían uno y se cargó toda la cristalería. Total, que ya no lo tienen. No, és veritat. Sembla ser que va passar una cosa. Ho he investigat, eh? Aquests que dèiem que n'hi havien de sushi i tal, doncs sí que passava. I aquests són els comentaris forocotxeros del tema aquest. Tinc molts, o sigui,
Mira, temes. Tens per escollir algun altre tema, avui?
Sí, tinc temps.
Sí, home, sí. Qui és aquest senyor? Ryan Gosling?
No, és el de Thor, que ara no em sé com es diu.
El Chris Hemsworth.
Sí. No, però anirem a un altre tema. A veure, diu...
No, pots passar més temps buscant, si vols, eh?
Soy feo y me es imposible conseguir pareja.
Uau, necessito saber els comentaris
d'aquest
tema.
Això ho porta a Forocotxes. No, però és una persona que porta aquest trauma personal al tal. Lo reconozco, soy feo. ¿Tan malo es eso? ¿Acaso he matado a alguien? No es culpa mía. Dice, las chicas están muy endiosadas y buscan todo un Brad Pitt con músculos, digo ahí. Bueno.
¿Qué va a decir un Brad Pitt con músculos?
Yo solo quiero una buena mujer.
Brad Pitt de músculos.
Solo quiero una buena mujer para formar una familia.
Es que té segur, desenvolupats no ho sabem, però els músculs hi són.
Tengo ya 32 castañas y se me está pasando...
Christopher Hemsworth.
Y si ahora soy poco atractivo, no quiero imaginarme en 10 años. Lo único bueno es que tengo... Lo único bueno es que tengo bastante dinero. Estoy por hacerme alguna operación estética, pero me aterra quedar peor.
Belli diuen, tu llegeix.
Schurz en la misma situación. Vale, y el primer... Ara, perquè està aquí Toscano ja que s'ha de posar en
salut. Tenim xuxos, Toscano.
No, és que
Toscano, perdona, abans ha marcat territori. Guardeu-me una meitat, eh?
Clar.
Una meitat,
diu.
Molt seriós.
Jo la tinc aquí guardada.
Epa, ara. Ara.
S'ha de guardar pels a la tarda.
Sempre.
Exacte. Bueno, ja està. Què? Què explicaràs, Toscano? Cosetes d'actualitat, no?
Vols que entri corrents? Explica què es
farà avui. Sí, entra a agafar el xuxu.
Mira.
Ah, els presos. Coses dels presos.
No, clar, coses serioses.
Home, clar, és que bàsicament és un informatiu que és seriós.
Això ho dic, coses serioses.
Corre.
Xavi,
que tens un minut i mig.
Tens temps.
Prova el xuxu.
Actualitzem situació de presos. Deixeu-me l'estudinet, sisplau.
Ara.
Si no el fas aquí, no, no venguis...
Que no faci olor a xuxu.
Val.
Val, perfecte.
Escolta'm, va, l'informatiu, i de seguida t'aprofita el xuxu.
Fota-li el mossa aquí, que s'escolti, Toscano.
Va.
Ho has escoltat?
No, tens o no? Sí. Oh. Mira, on surt la crema. Boníssim, tot això.
M'ha tirat tot el sucre a sobre.
Mira, saps el que et vull dir?
No passa res. Va, de seguida... Xavi, bon programa, mastica.
Exacte, de seguida escoltem a Xavi Toscano i a tot l'equip de l'Estel Migdia. Nosaltres que tornem demà, eh? Més continguts.
Sí, encara.
Més cremana.
Demà hem de tornar.
Sí, no?
Demà hi ha tertúlia esportiva.
Demà hi ha tertúlia esportiva.
Ara estava confirmant els convidats.
Després del partides del Barça.
Home, i dels sorteig de Champions, a veure què diuen.
Massa el partides del Barça.
I tinc una cosa, David Balaguer vindrà content perquè va guanyar l'Espanyol a Saragossa.
Parlarem de...
Amb David Balaguer? David Balaguer?
Sí, sí que sabem.
Covarsí?
I... Yamal. El primer no l'he dit, perquè tinc més clar el segon.
Lamine Yamal.
Lamine Yamal i Pau...
I Pau Covarsí.
Covarsí. Parlarem de...
Jo ja li dic Covarsí.
És que m'he de fotre un cartell aquí davant.
Però això serà demà. Demà. Nosaltres hi tornem a partir a les 8. Us deixem amb l'Estel Migdia, com dèiem, tota la informació, i després ja s'hi posa Mercè Raga i tot el seu equip de la fabricació pròpia. Fins demà, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.